L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia. Després d'un cap de setmana atapeït d'esdeveniments esportius al territori, comencem una jornada més l'informatiu amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dilluns, dia 31 del mes de maig, i avui, en portada, hi destaca la manifestació a Barcelona per evitar la desaparició del Delta de l'Ebre. Benvinguts. La plataforma en defensa de l'Ebre portava el diumenge les seves reivindicacions fins a Barcelona. La mobilització es feia per demanar a les institucions europees que instin el govern espanyol a complir amb les directives ambientals sobre aigua i fixi els cabals ecològics dels rius. En el cas del tram final de l'Ebre, la Comissió per la Sostenibilitat del Riu considera que el cabal hauria de ser com a mínim 170 metres cúbics per segon, però el govern espanyol el situa actualment en 80 metres cúbics per segon. La marxa servia també per fer visibles d'altres reivindicacions del territori, com el rebuig al cementiri nuclear a Ascó o la gestió que es fa del riu Segre, entre d'altres. La manifestació en contra del trasbassament del riu Ebre, organitzada per diverses entitats de les Terres de l'Ebre i també ecologistes procedents de tot l'estat espanyol, aplegava 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, una xifra que accepten els organitzadors perquè afirmen que han complert les seves expectatives amb la participació de la societat i sense un paper destacat dels polítics. La manifestació transcorria amb tranquil·litat durant dues hores entre la plaça Urquinaona i l'avinguda de la Catedral, passant per la Via Laietana. Els manifestants feien el recorregut a marxa lenta fins a arribar a l'entrada de la Catedral de Barcelona, on la periodista Pilar Sanpietro llegia el manifest que consensuaven totes les entitats convocades. En el manifest es reclama un nou model agroalimentari que es plantegi el Pla Urbanístic de Barcelona i una gestió pública de l'aigua perquè, segons els organitzadors, el 70% de la mateixa la gestionen multinacionals privades. El manifest també demana que es vetlli per la qualitat de l'aigua i que es compleixi la normativa marc europea. Joan Antoni Panisello, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, afirmava que, com que la part final de l'Ebre no té assignat cap cabal ecològic, no es cobreixen les necessitats del Delta i lamenta que, en canvi, sí que es plantegen regadius que són trasbassaments encoberts. L'escoltem.
Bé, la plataforma, ens manifestem avui aquí a Barcelona per a demanar al govern que respecte les directrius d'aigua, en els quals se contemplen els caudals mediambientals del riu. El riu Ebre és un caudal que avui per avui no té assignat cap caudal ecològic ni mediambiental. No es cobreixen les necessitats del Delta, ni es cobreixen les necessitats que té l'aigua de l'Ebre al tram final del riu, com a element estratègic de desenvolupament del territori. Per tant, avui demanem al govern català, al govern espanyol, que defense davant d'Europa les directrius marc d'aigua i que les complisqui.
Aquest raonament també el comparteix l'eurodiputat d'Esquerra, Oriol Junqueras, qui explicava que les institucions europees s'estan portant bé amb la directiva Mar de l'Aigua, que obliga a fixar un cabal ecològic mínim als rius mediterranis, una mesura que no aplica, segons Junqueras, l'estat espanyol.
Sembla que les institucions europees en general s'estan portant molt bé, en el sentit de que la directiva Mar de l'Aigua, que va ser aprovada en el Parlament Europeu, obliga els estats a fixar un cabal ecològic mínim en els plans de conca. Qui no aplica correctament les directives europees és l'estat espanyol. Per tant, la responsabilitat política és de qui transposa la directiva, que és l'estat espanyol. D'exemples com aquests, malauradament, en tenim molts. I l'estat espanyol compleix tard i malament moltes altres directives, algunes d'elles també relacionades amb l'aigua, com per exemple tot el que fa referència a la depuració. I en aquest sentit, fa tan sols 3 setmanes, una pregunta d'aquest diputat, diguem-ne, ha forçat a la Comissió Europea a portar l'estat espanyol del davant del Tribunal de Justícia Europeu per incompliment de la directiva de depuració d'aigües que està aprovada des de l'any 91 i que l'estat espanyol continua incomplint. Per tant, és molt important fixar bé l'objectiu i en aquest cas és qui fa malament la feina, que és el govern espanyol.
La manifestació també ha estat una bona oportunitat per mostrar d'altres problemàtiques que pateixen les Terres de l'Ebre. Així ho confirmava Sergi Saladier, de la coordinadora anticementiri nuclear.
Sí, les Terres de l'Ebre doncs, tradicionalment han estat marginades i apartades del que seria la Catalunya oficial. Doncs tenim tota una sèrie de problemes que, malgrat doncs, tots els anys que van passant, no s'acaben de resoldre, i quan sortim d'un sempre entrem en un altre. No? Un cas és aquest del cementeri, doncs, quan vam sortir de temes de massificació eòlica, que encara perviuen, o vam mig sortir de temes de centrals tèrmiques, doncs continuem pervivint aquests problemes dels trasbassaments, encoberts ara mateix, i aquesta qüestió del cementeri nuclear per acollir doncs, tots els residus de totes les nuclears de l'estat espanyol, i les Terres de l'Ebre ja n'estem una mica farts de tot això.
En total han participat 110 entitats ecologistes procedents de tot l'estat espanyol, com ara l'Aragó o Madrid i de tot Catalunya, des de les Terres de l'Ebre fins al Segre, acompanyats de la coordinadora anticementiri nuclear, entre d'altres. Per aquest motiu, a la manifestació es repetien proclames en contra d'embassaments a diferents llocs d'Espanya. Les entitats organitzadores denuncien que el govern de la Generalitat no vol fer les obres del trasbassament de l'Ebre i d'altres obres que afecten els rius de Catalunya per necessitats vital, sinó per interessos econòmics. Per aquest motiu, demanen a la Unió Europea que determini el cabal ecològic del riu Ebre i adverteixen que seguiran manifestant-se mentre es plantegin obres com aquesta i que, si és necessari, la demanda per l'incompliment de la normativa europea arribarà al Tribunal d'Estrasburg.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Continuem amb l'informatiu de Mute i ara seguim parlant de la defensa del territori, perquè la plataforma del CENI adverteix a les entitats bancàries que el projecte Castor està recorregut a Brussel·les. La plataforma ciutadana en defensa de les terres del CENI ha tramès al Banc Europeu d'Inversions, així com a diverses entitats bancàries de l'estat espanyol, advertint-los que el projecte Castor d'emmagatzematge submarí de gas natural ha estat denunciat per diverses vies davant la Comissió Europea i recorregut davant el Tribunal Suprem. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Efectivament, Tere, què tal? Bona tarda. L'entitat ha reaccionat d'aquesta manera davant l'anunci de l'empresa que promou el projecte Escal-UGS de sol·licitar al Banc Europeu d'Inversions el finançament de 800 milions d'euros, la meitat del cost total del projecte, tot i els recursos en tramitació. Paral·lelament, la plataforma també ha preparat un escrit dirigit a la Comissió Europea informant sobre aquesta sol·licitud de finançament. Això es diu començar la casa per la teulada, diuen els representants de la plataforma en un nou comunicat. En aquest sentit, asseguren que Escal-UGS ni tenia ni té en l'actualitat capacitat econòmica suficient per fer front al projecte Castor, tot i haver-se compromès amb les administracions a tirar-lo endavant. La plataforma en defensa del CENI recorda que l'empresa encara no ha aconseguit que les entitats bancàries espanyoles li deixin els diners que necessita, tot apuntant una possible manca de confiança en l'empresa i en el projecte. Han de sortir a buscar fora d'Espanya el finançament que aquí no els volen donar. Reflexionen des de la plataforma. L'entitat critica també que les administracions públiques hagin donat les autoritzacions al projecte sense que s'hagués justificat prèviament la viabilitat econòmica necessària per emprendre-ho.
Canviem de temàtica informativa i anem a donar compte ara del judici que s'està celebrant aquests dies a Tarragona pel doble crim de Tortosa. De fet, el jurat popular llegia el passat dissabte al vespre l'audiència provincial el veredicte del judici pel doble crim de Tortosa pel que s'acusava els germans Lluís i Manuel Gavarri de la mort d'un cosí d'aquests i la seva mare després d'una baralla per temes de drogues. El jurat considera aprovat que Lluís Gavarri, conegut com el Mono, va disparar mortalment a José Manuel Salvador Gavarri i la seva mare, Concepción Gavarri. També el considera culpable d'un crim de tinença il·lícita d'armes. L'altre germà, Manuel Gavarri, el Tito, ha estat culpable d'apunyalar mortalment Concepción. La Fiscalia manté la petició de 30 anys de presó per a Lluís i rebaixa de 15 anys la petició per a Manuel. Josep Roig, La Plana Ràdio.
El jurat popular de l'Audiència Provincial de Tarragona considera aprovat que Gavarri és culpable de la mort a 13 de José Manuel Salvador i de la seva mare Concepción Gavarri i que l'arma del crim, una escopeta carregada amb dues bales, era de la seva propietat, tot i que no en tenia permís legal. Lluís, conegut com El Mono, va reconèixer en la seva declaració haver disparat al seu cosí José Manuel en defensa pròpia per a protegir la seva família. També havia declarat que el tir que va matar a Concepción es va produir en un forcejament entre ell i la víctima víctima, un fet que ha descartat el jurat, ja que, segons l'informe perital, el tret es va fer a un metre de distància de la dona. El mono també va estar declarat culpable d'un delicte de tinença il·lícita d'armes. En canvi, l'altre germà acusat, Manuel Gavarri, el Tito, ha estat exculpat de la mort de José Manuel, però se'l considera culpable de la mort de Concepción, a qui va apunyalar dos cops amb una arma blanca gairebé simultàniament al tret del seu germà. Segons els pèrits, una d'aquestes ferides també va ser de gravetat mortal. A l'espera de la sentència del jutge, la fiscal manté la petició de 30 anys de presó per a Luis i ha rebaixat la petició per a Manuel a 15 pel delicte d'homicidi del que se'l considera culpable. L'acusació particular manté la petició de 30 anys per a tots dos i la defensa demanava penes mínimes de 10 anys en concret per a Manuel. El portaveu del jurat popular feia la lectura del veredicte. L'escoltem.
Luis Gavarri Moreno es culpable de la muerte de José Manuel Salvador Gavarri. Culpable. La culpabilidad ha sido reconocida por el propio acusado. 2. Luis Gavarri Moreno es culpable de la muerte de Concepción Gavarri Gavarri. Culpable. La culpabilidad ha sido reconocida por el propio acusado. 3. Luis Gavarri Moreno es culpable de haber detentado de forma ilícita un arma de fuego apta para ser disparada. Culpable. La culpabilidad ha sido reconocida por el propio acusado, además de haber sido certificado mediante oficio 1109 de la intervención de armas de la Comandancia de la Guardia Civil. 4. Manuel Gavarri Moreno es culpable de la muerte de José Manuel Salvador Gavarri. No culpable. Manuel Gavarri Moreno es culpable de la muerte de Concepción Gavarri Gavarri. Culpable. Tal como se ha argumentado en el apartado A2, ítem 8.
Els advocats defensors, per la seva banda, argumenten com a atenuants que cap d'ells té antecedents penals ni judicis pendents que es van entregar a la policia dos dies després del crim i que han tingut bon comportament mentre que han estat ingressats provisionalment a presó. També demanen que la responsabilitat civil sobre els vídues de les víctimes i els fills de José Manuel no sigui duplicada per a cadascun dels acusats.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Del 28 de maig fins al 6 de juny arriba la sisena setmana del Medi Ambient, Parc Natural del Delta de l'Ebre. Exposicions, visites guiades, conferències, audiovisuals, cinema, museus, tallers. Del 28 de maig al 6 de juny, sisena setmana del Medi Ambient. Més info a parcsdecatalunya.net o al telèfon 977-482-181. 977-482-181. Sisena setmana del Medi Ambient. Parc Natural del Delta de l'Ebre, del 28 de maig fins al 6 de juny.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Encetem la crònica esportiva. Centenars de persones somien a Tortosa que Catalunya sigui present al Mundial del Brasil 2014. Centenars de persones participaven el passat dissabte a Tortosa en la cinquena edició del Dia de les Seleccions Catalanes amb la mirada posada en el Mundial del Brasil 2014. És una utopia, però sense utopies no s'avança mai. Ho declarava el president del Parlament, Ernest Benach, que era l'encarregat de fer el xut d'honor de la jornada. L'escoltem.
S'ha avançat moltíssim, però queda molta feina per fer. I jo crec que aquí la complicitat de tots els estaments, institucions, societat civil, a través de la plataforma, societat civil, a través dels clubs esportius, és indispensable per continuar avançant. Per tant, jo espero i desitjo que aquesta reivindicació, que aquest somni, algun dia sigui realitat.
El president de la plataforma Proseleccions Catalanes, Xavier Vinyals, reconeixia el reclam internacional que aconsegueix amb Johan Cruyff com a seleccionador. L'escoltem.
El fet que el Johan Cruyff sigui el seleccionador nacional de la selecció catalana de futbol és evident que és un reclam internacional, és una figura de prestigi en el món del futbol molt reconeguda i, per tant, ajuda a donar a conèixer la nostra realitat.
Vinyals remarcava el treball en positiu de la plataforma sense alimentar les crítiques contra la Roja per internet. Tampoc es volia mullar en si veu més factible els Jocs Olímpics d'hivern o bé les eleccions i es limitava a confiar que amb dues iniciatives es facin realitat.
Nosaltres treballem sempre en positiu, no anem contra cap selecció. Quan juguem contra una selecció volem que guanyi la nostra i evidentment volem que perdi l'altra. Però nosaltres no neguem el dret a ningú a competir, igual que esperem que ningú ens negui el nostre dret a competir.
Aquesta diada vol ser el punt de trobada de tots aquells que comparteixen l'aspiració per veure algun dia Catalunya competint internacionalment en tots els esports. Vic va ser la primera ciutat que va apostar per acollir aquesta iniciativa l'any 2006 i els actes celebrats van reunir 26.000 persones. Les altres ciutats on ja s'ha celebrat aquest esdeveniment són Reus, Girona i Mataró. D'un campionat a un altre, perquè Amposta va ser la seu aquest passat diumenge del campionat d'esports per a persones amb disminució psíquica. Un bon nombre de representants es van reunir en aquesta activitat esportiva organitzada per Acell i Apassa. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs sí, efectivament, així és. Ahir diumenge es va celebrar a Amposta diferents competicions esportives per a persones amb discapacitat intel·lectual organitzades per la Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics i també l'entitat Apassa d'Amposta, amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Ciutat, el Consell Comarcal del Montsià i el Consell Català de l'Esport, així com en la col·laboració de diferents sponsors. Es van jugar a diferents esports, solament es va haver de suspendre a causa del fort vent el clínic preparat de rem. Ens ho explicava el responsable de Apassa Amposta, Ignasi Montllau.
Este diumenge vam celebrar el campionat territorial d'Acell, de handball i també de petanca, i també s'havia de celebrar un clínic de rem que al final, per culpa del temps, este vent que mos ha fet este cap de setmana aquí a Amposta i a les Terres de l'Ebre, va impedir que es pogués celebrar el clínic al riu. Però la veritat és que els resultats van ser molt satisfactoris. La participació dels esportistes del Club Esportiu L'Àngel Apassa va ser important, al voltant de més de 20 nois i noies que van participar en les diferents proves. La veritat és que els resultats també van ser molt satisfactoris, perquè les tripletes de petanca, algunes van tindre molt bons resultats. En l'esport adaptat, que també és algunes proves que realitzen les persones més greument afectades, doncs la veritat és que també és un element molt, molt interessant i molt participatiu, encara que no és tan competitiu, però també és molt participatiu. I en les proves adaptades de handball, doncs igualment també. Els resultats que es van obtindre també van ser molt satisfactoris.
Cal dir que en aquests campionats van participar 169 esportistes de 9 entitats de la província de Tarragona. Des del Club Esportiu L'Àngel Apassa d'Amposta hi van participar 28 esportistes dels diferents serveis de l'associació.
La propera notícia ens porta a l'Ametlla de Mar, perquè s'ha inaugurat ja la piscina municipal. S'inaugura la piscina de forma oficial en presència de les autoritats locals i els representants de diferents entitats. I demà ja hi ha jornada de portes obertes per a tota la població que hi vulgui participar. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Aquest dissabte, 29 de maig, va tenir lloc de manera oficial la inauguració del nou complex esportiu de l'Ametlla de Mar. A l'acte hi van assistir les autoritats municipals encapçalades per l'alcalde Andreu Martí i el regidor d'Esports Joan Pere Gómez Comas, a més de Jordi Gazeni, representant territorial de l'esport de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. També van ser presents l'arquitecte de l'obra Félix Pic i el gerent del grup Trèbol, Josep Lluís González, a banda dels representants de les diferents entitats i clubs esportius de la població. Sens dubte, la protagonista d'aquesta inauguració era la magnífica piscina de la que podrem gaudir les escaleres i escaleros a mitjans de juny. Les seves mides, 25 metres de llargada per 12 i mig d'amplada. A més, el recinte on es troba la piscina allotja una altra més petita pensada per als més menuts i per fer cursos de natació a nadons i a persones més grans que no sàpiguen nadar. També per a fer aquagym i natació terapèutica. En aquest mateix nivell de les piscines es troben les saunes, una finlandesa i una altra de vapor, les dutxes bitèrmiques i el jacuzzi, a banda dels vestidors. D'altra banda, a la planta primera, les sales d'activitats esportives tenen una connexió visual directa amb aquest espai que està orientat al sud per aprofitar més la llum, el que li dota alhora d'un major confort visual i tèrmic. El recinte també té escales toves per facilitar l'accés a les persones amb dificultats de desplaçament o mobilitat. Un complex modern i pràctic d'última generació que, pel procediment de concurs públic, ha construït l'empresa Vexa i que s'encarrega de gestionar i explotar per un període de 30 anys Trèbol La Cala S.A. El cost total de les obres ha ascendit a més de 5 milions d'euros, dels que l'Ajuntament ha posat el 90% i la Generalitat un 10% en restant. Andreu Martí, alcalde de la població.
És un dia molt feliç. Molt feliç no per la meva persona, molt feliç per compartir amb moltíssima gent, amb tot el poble de La Cala. Si m'ho permeteu, amb el punt també d'agrair i de felicitat de tots aquells que han portat el seu granet d'arena per aquest projecte que avui és una realitat. Aquell gran repte històric que teníem de fer la piscina, repeteixo, avui és una realitat. Per tant, molt feliç per compartir amb molta gent, amb tot el poble de La Cala, aquesta gran infraestructura, aquest nou servei que tindrem per fer esport, per fer salut, i desitjar per tothom, de veritat, que el pugueu gaudir que el pugueu xalar. Us invito a tots que pugueu participar-hi, que pugueu veure aquestes instal·lacions i, sense cap mena de dubte, que tinguem tots molta salut per disfrutar-ho.
Jordi Gazeni, representant de la Secretaria General de l'Esport.
És un gran dia, és un gran dia pels caleros i per a les caleres, però també és un gran dia doncs, per totes les Terres de l'Ebre. Estem davant d'una instal·lació doncs, magnífica, amb uns vasos d'aigua doncs, que són, jo crec que són d'última generació. El que els acompanya, que són les sales, estem parlant d'uns metres quadrats molt importants on es podrà fer molta activitat, jo crec que això és bo per a tothom, per als més joves, per als més grans, per als clubs també. Jo he incidit en això, doncs, que els clubs esportius tenen un plus, guanyen una instal·lació on amb això doncs, l'esport calero doncs, ha de tirar cap amunt.
Joan Pere Gómez Comas, regidor d'Esports.
Avui és un dia molt important per tota aquella gent del poble que sempre anàvem al camp de futbol de Ribesaltes i vam aquell clot que havia i que algun dia ens van dir que es convertiria en una piscina i que mai se va ficar l'aigua. I avui vindre aquí i veure tot aquest complex esportiu, perquè no és només una piscina, sinó que és un gran complex esportiu, amb dos piscines, amb sales per fer fitness, aeròbics, bicicletes, de tot, doncs això, els que hem estat treballant-ho dia a dia, ens omple de joia. Però sobretot vull dir i vull recordar que aquesta piscina és de tot el poble, que vinguin, que la gaudeixin, que la disfrutin, perquè de veritat és la joia de la corona i penso que una cosa així, la millor manera de que tots estiguem orgullosos que la gent vingui i la pugui aprofitar-la.
Tanmateix, els diferents recintes es connecten a un vestíbul comú projectat per poder accedir al camp de futbol i en general al conjunt d'espais esportius, com ara pistes de tennis i pàdel. A la zona exterior, a més, es preveu una distribució d'aparcaments per a bicicletes, vehicles, motocicletes i autocars. Les jornades de portes obertes per al públic en general van començar ahir diumenge i es perllonguen fins al dia 4 de juny. Les visites es poden fer de 10 a 11 del matí i de 7 a 8 de la tarda. Tot i això, encara no es pot utilitzar la zona d'aigües fins a la segona quinzena de juny perquè cal fer les proves pertinents per controlar que l'aigua estigui en perfectes condicions pel que fa al pH i el nivell de clor, entre d'altres factors.
Gràcies a la Cèlia. Acabem, com sempre, el repàs esportiu amb els resultats de la passada jornada futbolística. Ens els explica des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal. Bona tarda, Domènec.
Què tal, Tere? Bona tarda. Com tots els dilluns, a la recta final d'este temps d'informació, repassem la jornada futbolística del cap de setmana en unes competicions que arriben ja al seu final i que poquet a poquet van decidint el futur dels equips del nostre territori. Comencem avui parlant de la primera catalana, on es disputava la penúltima jornada de campionat. Una jornada força negativa per als interessos del Tortosa, el nostre representant en aquesta categoria, que caïa derrotat per 1-0 en el seu desplaçament al camp del Masnou. Una derrota que deixa els tortosins pendents de l'última jornada encara per matemàticament assegurar la permanència. 1-0, com dèiem, el resultat, i el Tortosa que queda en 15a posició amb 45 punts i encara se podria veure implicat en el descens depenent de com vagin els resultats de l'últim partit. Per contra, el Roquetenc donava un pas important per sortir dels llocs de descens directe en la categoria regional preferent al guanyar a un dels rivals directes en la lluita pel descens. Concretament, els de Roquetes s'imposaven per 2-0 al Camp Clar, jugant com a locals, i surten així, com dèiem, dels llocs de descens. Amb 41 punts, el Roquetes ara mateix és 14 i caldrà estar pendent de les compensacions per assegurar de manera definitiva la salvació. Una salvació per a la qual els de Roquetes necessiten que els tres aspirants catalans a pujar a segona B, l'Hospitalet, el Reus i el Sant Boià, aconseguisquen l'ascens. Pel que fa a la primera territorial, última jornada de campionat i els resultats van ser Redis 2, Remolins Vítem 1. En el partit que es jugava en el campionat, els de Remolins van perdre davant del Redis, que s'ha proclamat campió d'aquest grup 6è de la primera territorial. Altres resultats: Ulldecona 0, Catalònia 3, Alcanar 1, la Sénia 2, Ascó 3, La Cava 1, Hospitalet de l'Infant 2, Valls 4, Aldeana 0, L'Ampolla 0, Gandesa 5 i Comar 1, Cambrils 2, Torredembarra 3 i Vilaseca 4, La Canonja 2. Com dèiem, líder i campió el Redis, que puja de categoria, mentre que el Remolins Vítem, amb 72 punts, queda segon classificat i haurà de promocionar. Per contra, perden la categoria i baixen a segona territorial el Vilaseca, l'Hospitalet i Licomar. Anem a la segona territorial, grup primer, també última jornada de campionat i els resultats, Amposta B 3, Corbera d'Ebre 4, Batea 4, Perelló 2, Benifallet 6, Horta de Sant Joan 1, Camarles 3, Vilalba 2, Deltebre 1, Pinell 4, L'Ametlla 2, Jesús i Maria 1, Mas d'en Verge 2, Remolins Vitem B 2 i Rapitenca B 2, Santa Bàrbara 3, líder i campió des de fa moltes setmanes ja el Jesús i Maria amb 88 punts, que puja de categoria, el Perelló segon amb 60 nou promocionarà i per contra baixen de categoria Benifallet, Remolins Vitem B i Aldeana. I acabarem amb la tercera territorial, grup 19B, i en este cas es disputava la penúltima jornada de campionat. En queda una encara per decidir algunes qüestions. De moment els resultats d'aquesta jornada van ser Mora la Nova 1, Atlas de Tortosa 0, Arnes 3, Ginestà 2, Benissanet 1, Rasquera 0, Campredó 1, La Fatarella 0, Flix 4, Jesús i Maria 1, Godall 3, Roquetenc B 1, Tivenys 3, Tivissa 1, Torre de l'Espanyol 1, Alcanar 5 i Ulldecona B 0, Catalònia B 0. Líder, el Roquetenc B amb 72 punts, el Flix és segon amb 68 i el Mora la Nova tercer amb 64.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui, en conjunt, el dia es presenta estable, assolellat, amb alguns núvols alts i prims que a estones poden deixar el cel una mica esmorteït, i l'excepció la trobem al vessant nord del Pirineu, per exemple, a la Vall d'Aran. També altres punts influents en l'Àntica, com és el cas del nord del Pallars Sobirà, nord de l'Alta Ribagorça, nord del Principat d'Andorra, on els núvols han de dominar, núvols arrossegats pel vent del nord, i poden caure algunes precipitacions, alguns plogims, com és el cas d'Unya, a la Vall d'Aran, on de moment s'han acumulat ja gairebé 6 litres per metre quadrat. I aquests plogims intermitents esporàdics poden presentar-se de nou aquesta tarda. El vent de mestral anirà perdent intensitat a les Terres de l'Ebre, un vent molest que ha arribat a cops de gairebé 80-90 km per hora durant les últimes hores en alguns sectors de les Terres de l'Ebre. Aquests vents s'aniran moderant i la tramuntana, més aviat cap a la tarda vespre, es pot reforçar una mica al nord de l'Empordà. Demà, el dia serà molt semblant, es mantindrà la mateixa llei de temps.
Així posem avui el punt i final al nostre temps de notícies. El vent de mestral de moment continua bufant i la bonança meteorològica també amb la temperatura segueix. Per part nostra res més, ens tornem a trobar demà des de la seva municipal i a l'hora de sempre. Salutacions cordials de qui s'ha encarregat de coordinar i presentar aquest temps de notícies. Tere Giné, fins la propera.
Me cago en l'orbaquico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo desllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntariesperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
Recorda que la matèria orgànica representa un 36% de les nostres deixalles. És la fracció que generem en major quantitat. Per això, és molt important que la dipositem al contenidor marró per tal de reciclar-la. Tot allò va parar a la planta de compostatge del Mas de Barberans, on es transforma en un adob natural d'elevada qualitat per abonar la terra. Per cada 100 quilograms d'orgànica, se n'obtenen 20 de compost. Recorda que l'ideal per facilitar el procés és utilitzar bosses compostables. Si et resulta difícil, tira-ho en bossa de plàstic, però mai sense. És un missatge del Raber, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre.
Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la 1 de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.